Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimarts 26 de novembre parlarem d'infraestructures a Catalunya i de la importància del corredor del Mediterrani. Ara que el Parlament Europeu acaba de donar llum verda al projecte, serà en un mirador de l'actualitat amb representants de Convergència i Unió, el PSC i Ciutadans. Ja en la segona hora, en la secció Solidaritza't, coneixerem l'entitat Gais Positius amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, que se celebra aquest diumenge. També conversarem amb el cantant Albert Fibla, que acaba de treure un disc anomenat al cantautor Paulo Conte. I a la part final del programa arriba el Sacrali a casa nostra amb el doctor Josep Maria Martí Bonet. Tot això i més aquest dimarts al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè.
Quina millor manera de començar el dia que amb Casablanca,
Home, Sara. I tant.
M'ha agradat molt avui, eh?
Música de la bona, eh?
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga, la producció David García i Ferran Capdevila, la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dimarts.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Cristóbal Montoro confirma que tornarà l'impost a la banca a les autonomies del 2014.
Doncs sí, la recuperació d'aquest impost bancari era la condició que va posar Artur Mas per tornar la paga extra als treballadors públics. El ministre d'Hisenda també ha afirmat que l'FLA, el Fons de Liquiditat Pública, ha salvat 400.000 llocs de treball i ha impedit la caiguda dels 3 punts del Producte Interior Brut. A més, ha anunciat també que tornarà un dia de lliure disposició als funcionaris immediatament.
Mentrestant, el conseller d'Economia català, Andreu Mas-Colell, s'ha felicitat per l'anunci del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro.
Com dèiem, això es faria amb uns límits marcats per la reforma tributària integral que l'executiu ha anunciat per l'any vinent. Mas-Colell ha afirmat que tot el que recapti per aquest impost anirà a restaurar la paga extra dels funcionaris, com ja va avançar el president de la Generalitat. A l'espera de veure com es concreta l'anunci, el conseller ha deixat en l'aire quin percentatge es podrà complir.
Tots els rendiments d'aquests dipòsits estaran dedicats a restaurar la paga doble dels funcionaris. Ara, no em faci dir si això es podrà restaurar completament o no, però això dependrà de la quantitat que representi aquest impost.
En qualsevol cas, la Generalitat veuria aquest traspàs com un primer exemple del que volem dir, ha dit, quan parlem de negociació política.
Sembla que Sara Casablanca volia dir alguna cosa més, Sara?
Sí, sí.
Tot i que qui sí que vol dir alguna cosa és Luis María Linde, que pronostica la fallida d'una Catalunya fora de l'euro.
El governador del Banc d'Espanya assegura que Catalunya deixaria de formar part de la Unió Europea i també de la Unió Monetària i no podria rebre finançament del Banc Central Europeu. Això l'obligaria a crear el seu propi supervisor i la seva pròpia moneda i portaria, per tant, a la fallida. D'altra banda, l'Inde ha constatat que l'economia està superant la segona recessió, tot i els riscos d'esviament per part de la del creixement.
I avui també us informem que Espanya i l'Argentina arriben a un principi d'acord sobre l'expropiació d'YPF.
El govern de Cristina Fernández va expropiar el 51% de la petrolera YPF, la filial de l'empresa espanyola Repsol, l'abril del 2012. El pacte aconseguit ahir entre Espanya i l'Argentina preveu una compensació i que les dues parts també desisteixin a les accions legals que havien començat.
Carlos Fabra ha condemnat a 4 anys de presó per 4 delictes de frau fiscal.
L'Audiència de Castelló ha condemnat, com dèiem, a 4 anys de presó l'expresident de la Diputació Provincial i també expresident del Partit Popular a Castelló per 4 delictes contra la hisenda pública. Fabra ha dit que recorrerà aquesta sentència.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. I I obrim crònica internacional parlant d'Escòcia perquè el govern escocès presenta aquest matí el full de ruta cap a la independència en cas d'una victòria al referèndum.
Després d'anunciar que Escòcia serà un estat independent el 24 de març del 2016 si l'oposició independentista guanya el referèndum de l'any vinent, aquest matí, com dèiem, el govern escocès presenta el llibre blanc de la independència. El document d'unes 700 pàgines és el dibuix de com serà el nou estat un cop executada la secessió i els països a seguir. El ministre principal, Alex Salmond, respondrà a qüestions que afecten el futur del país, com per exemple la moneda o també la pertinença a la Unió Europea, així com també les institucions o els acords fronterers i els lligams amb el Regne Unit.
A Tailàndia, milers de manifestants opositors van ocupar ahir el Ministeri de Finances de Bangkok per exigir la marxa del govern de la primera ministra Yingluck Shinawatra.
Els manifestants han tret banderes tailandeses per les finestres de l'edifici ocupat, tot i que en l'operació no s'han fet destrosses, segons els periodistes testimonis d'aquesta protesta. El líder del Partit Demòcrata, principal partit de l'oposició, ha dit que es tracta de mostrar que l'actual cap de govern no està legitimada per dirigir el país. També ha afirmat que l'objectiu no és només que el govern dimiteixi, sinó també acabar amb el règim de Thaksin, en referència a l'excap de l'Estat i germà de Yingluck. Els líders de la protesta han amenaçat d'ocupar tots els ministeris si els funcionaris no s'aturen dins de la campanya de desobediència civil de l'oposició. A més, les autoritats municipals ja han cancel·lat també les classes en una vintena d'escoles.
I en esports, volíem dir, el Barça buscarà avui assegurar la primera plaça del grup A, que avui al camp de l'Ajax, perquè no tot és el Barça, els esports,
no,
ara.
Però molt pendents d'aquest
molt
partit.
Molt pendents d'aquest partit d'avui.
Tot i que els blaugranes, Mercè, tindrien prou amb un punt, el Tata Martino reiterarà la voluntat de guanyar, independentment de l'empat, que sigui un resultat favorable. I per cert, que en aquest partit, el Tata Martino pot igualar la millor sèrie de partits invictes del Barça en un començament de temporada. Si els blaugranes no perden, encadenaran 21 partits consecutius sense perdre. Dels 20 que ha jugat fins ara, recordem, en els 4 mesos que fa que el tècnic argentí va arribar a Catalunya, n'ha guanyat 16 i ha empatat els 4 restants. La millor marca fins ara la va establir Pep Guardiola la temporada 2011-2012.
I seguim parlant de futbol, perquè l'Atlètic Club, pròxim rival del Barça en la Lliga, arribarà pletòrica al partit de Sant Mamés.
I és que l'equip d'Ernesto Valverde va sumar ahir a Màlaga la tercera victòria fora de casa i continua un punt de la quarta posició. Van guanyar per 1-2. Per cert, que l'afició del Màlaga, que és 14è amb 13 punts, va acabar demanant la destitució de Schuster.
El comunicat del Real Madrid no aclareix quina lesió pateix Cristiano Ronaldo.
El portuguès va ser sotmès ahir a diverses proves mèdiques a l'Hospital Sanitas La Moraleja. L'únic que aclareix aquest comunicat és que pateix una lesió a la part posterior de la cuixa esquerra. Cristiano Ronaldo es va haver de retirar, recordem, del partit contra l'Almeria dissabte després de rebre un fort cop a la cuixa. Segons aquest mateix comunicat mèdic, queda pendent la seva evolució.
I en bàsquet, Los Angeles Lakers han anunciat la renovació del seu jugador estrella, Kobe Bryant, de 35 anys, per dues temporades més.
Actualment, Bryant es recupera d'un trencament del tendó d'Aquiles del peu esquerre que l'ha mantingut de baixa els últims 7 mesos, tot i que s'espera que pugui reaparèixer en els pròxims dies. Bryant, que cobra atenció uns 30 milions de dòlars en la seva 18a temporada a la Lliga, arribarà a les 8, a les 20 temporades vestint sempre la samarreta dels Lakers.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:08, notícia curiosa del dia.
Doncs bé, Mercè, a part d'aquests 30 milions de dòlars que cobra Kobe Bryant, que no ens ha deixat indiferents, la notícia curiosa que portem avui és que al mes de gener el canal Super 3 de TV3 emetrà una sèrie íntegrament en anglès i amb subtítols en aquesta llengua. La sèrie es dirà Wall Girl i s'emetrà en horari escolar, a les 12 del migdia. L'objectiu és fomentar la llengua anglesa entre els infants i també els joves d'entre 8 i 12 anys. L'emissió serà del 8 de gener, com dèiem, fins al 30 de juny i també estarà disponible a la pàgina del web del Club Super 3. La consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ja s'ha mostrat molt favorable a dur a terme iniciatives d'aquest tipus.
Us anunciàvem dilluns i divendres passat, aquesta setmana, el primer cafè de Ràdio Estel. Farem una repassada de totes les cançons que s'inclouen en el nou disc de la Marató de TV3, que arriba a guanyar la 22a edició. Es vendrà el diumenge 1 de desembre, aquest disc, conjuntament amb 13 diaris. Gerard Campos, bon dia.
Bon Veritat no degenera és el títol d'aquest àlbum de 18 cançons que compta amb la participació de 32 artistes. En les 8 edicions anteriors s'ha venut més d'un milió de còpies que han suposat una aportació de 4 milions d'euros a les diferents causes que ha tractat la Marató. El disc, que se n'ha fet uns 200.000 exemplars, només es podrà trobar aquell dia, mentre que el llibre es podrà trobar a les llibreries i a la botiga de TV3. Esteu escoltant la cançó Mirant enrere, d'Enric Verdaguer. D'aquest disc, La sororitat no degenera.
Ens agrada, aquesta versió de l'Enric Verdaguer. Avui us expliquem en clau cultural que l'escultor i gravador Jaume Plensa ha estat guardonat amb el Premi Velázquez 2013, Gerard.
L'escultor barceloní va guanyar el Premi Nacional d'Art Gràfic fa uns mesos i l'any passat el Premi Nacional de les Arts Plàstiques. El jurat ha valorat la trajectòria de l'artista i la seva profunditat en llenguatge plàstic. El conjunt d'obres de Plensa han estat exposades en nombroses galeries i museus d'Europa, Estats Units i Japó.
Doncs vinga, nosaltres us deixem aquesta versió d'Over My Shoulders, de Paul Carrack, aquesta versionada, diguéssim, per Enric Verdaguer. Vinga, fins ara.
I el que no vull és dir-te adéu. I si veig que la gent se'm gira, jo creuré molt més que mai en tu. I et prendré ben fort entre els meus braços, si et veig fugir entre els meus dits. Giro.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
I serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. El cardenal Ricard Maria Carles, arcabisbe emèrit de Barcelona, està ingressat des de dijous passat a l'Hospital de la Mare de Déu de la Cinta de Tortosa amb simptomatologia neurològica, segons informava ahir l'arcabisbat de Barcelona. Fonts de la mateixa arxidiòcesi han explicat que l'estat de salut de Ricard Maria Carles, de 87 anys d'edat, és delicat, tot i que no han donat més detalls sobre la seva situació. Ricard Maria Carles, nascut a València l'any 1926, el 24 de setembre concretament, va ser arcabisbe de Barcelona entre els anys 1990 i 2004, moment en què va ser substituït amb la divisió també de l'arxidiòcesi per Lluís Martínez Sistà, que anteriorment havia estat bisbe de Tortosa entre el 69 i el 90. D'altra banda, l'arcabisbe del Patriarcat Ortodox de Jerusalem, Atala Hana, va dir ahir en declaracions a Ràdio Estel que la pau entre els pobles és una qüestió de voluntats i es va declarar a favor del poble oprimit sempre que hi ha conflictes, que en el seu cas és Palestina. El prelat va anunciar que el Papa Francesc participarà a l'abril a Jerusalem en una trobada amb patriarques i dirigents de totes les confessions cristianes.
Qadasa Baba Roma Francis مع بطريرك القسطنطينية المسكوني بارثولوميوس وذلك بمناسبة مرور 50 عام على اللقاء الأول بين بابا روما وبطريرك القسطنطينية الذي تم في القدس عام 64.
I, de fet, tindrem un esdeveniment històric a Jerusalem perquè hi haurà una reunió entre el papa actual, el papa Francesc de Roma i també el patriarca de Constantinople, el patriarca Bartolomeus, per celebrar els 50 anys de la primera trobada que van tenir el papa de Roma i també el patriarca de Constantinople a l'any 1964.
Atala Hanna, que també va demanar l'alliberament de dos bisbes ortodoxos segrestats des de fa mesos a Síria, és a Barcelona per participar en les jornades culturals de Palestina a la Mediterrània, que van començar ahir i que estan organitzades pel Centre Euroàrab de Catalunya.
Repassem tot seguit les portades dels principals diaris d'avui. El diari El Mundo titula UGT li va encarregar a la Junta 700 maletins falsificats a Àsia. El rotatiu ABC al BP urgeix a investigar ja el cas UGT. El diari El País titula Argentina i Espanya arriben a un preacord sobre YPF. I el diari La Razón titula El príncep Felip envia un vídeo al Brasil després de l'avaria del seu avió, en referència en què el fill del rei havia de viatjar ahir al país sud-americà serà.
Doncs sí, Mercè, seguim amb més portades dels diaris de casa nostra. El diari La Vanguardia titula Acord entre Espanya i l'Argentina i Mèxic sobre YPF, en referència a aquest cas de Repsol. Seguim amb el diari El Periódico, retallades desiguals en referència al nou mapa de la pobresa a Espanya. Com sempre, seguim també amb el diari El Punt Avui, el català atrau i subtitula i augmenta l'ús de l'idioma entre els catalans que no el tenen com a llengua pròpia. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, l'últim cacic, en referència a Carlos Fabra, que està condemnat a 4 anys de presó per delicte fiscal.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 16 minuts, Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè, què tal? Com estem?
Vinga, Gabriel, preparats per escoltar el descosit del dia.
Mira, 21 anys després que el Tribunal Constitucional tombés la llei Corcuera, el govern es proposa ara aprovar una nova llei de seguretat ciutadana que pretén multar les concentracions no comunicades davant d'institucions de l'Estat, la gravació i la difusió d'imatges d'agents de les forces de seguretat, els insults a la policia, la pertorbació de l'ordre públic o els escratxes o els botellons. En parla avui Ramon Jordi Moles a El Periódico en un article titulat «El carrer és seu?», en què assenyala que en aquest catàleg es barregen malifetes de més o menys gravetat amb l'exercici de drets democràtics fonamentals i es pregunta per què es pretén sancionar administrativament algunes conductes relacionades amb l'exercici dels drets fonamentals que haurien d'estar sancionades pel Codi Penal. Segons Moles, això s'explica perquè el règim sancionador administratiu és menys garantista que el penal. En el primer, el ciutadà ha de demostrar la seva innocència, mentre que en el segon, qui acusa, ha de demostrar la culpabilitat. D'aquest avantprojecte de llei també en parla avui Miguel Ángel Aguilar a La Vanguardia, en un article titulat «Reprime i venceràs», en què es meravella que el nostre país, malgrat tenir el 26% d'atur, devaluació salarial, rebaixa de les prestacions per desocupació, retrocés en les pensions, increment de l'IVA, eliminació de beques o pujada dels preus de l'electricitat i el transport públic, diu, no ha arribat encara la temperatura d'incandescència als carrers. I fent-se ressò d'unes declaracions de Manuel Ballbé, professor de Dret de la Universitat Autònoma i expert en matèria de seguretat, sosté que la nova legislació, més que enfrontar-se als manifestants, busca radicalitzar-los per guanyar vots conservadors. Aquesta mateixa valoració es podria aplicar també a la llei, a la nova llei sobre el dret de vaga, que vol regular el compliment dels serveis mínims. Avui en parla El Punt Avui, el seu editorial, en què assenyala que en un règim democràtic les lleis que tinguin voluntat de pervivència han de néixer d'un pacte ampli, tingui el govern majoria parlamentària o no. En aquest sentit, compara el procés negociador que va portar a l'aprovació de la Llei d'Educació de Catalunya amb els mètodes expeditius del ministre Wert. I conclou preguntant-se si la mà dura que aplica el PP és la millor via per garantir els drets dels ciutadans o si no seria més útil arribar abans a un consens.
Gràcies, Gabriel Genescà. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ràdio Estel.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada dimecres a les 6 de la tarda, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista en profunditat els escriptors més reconeguts. Accent, cada dimecres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
El disc de la Marató a la venda només el diumenge 1 de desembre.
Artistes i cançons per la recerca científica per al tractament de les malalties neurodegeneratives.
El disc de la Marató a la venda només el diumenge 1 de desembre amb els diaris La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, El Punt Avui, L'Ara, El Diari de Tarragona, Regió 7, Diari de Girona, Segre, Mundo Deportivo, Esport, El Nou Esportiu, La Grada i la revista Enderroc.
El disc de la Marató, la banda sonora de les emocions, diu molt de tu.
El disc de la Marató a la venda només el diumenge 1 de desembre.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis. El trànsit.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta autovia A2, encara baixa lenta amb aturades, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, més endavant carregat al cinturó del litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, això a l'autovia A2, cinturó del litoral, B23, els vehicles s'aturen Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, més endavant Esplugues, Avinguda Diagonal, però també en sentit contrari, sentit Martorell, retencions des de Molins de Rei fins al Papiol. Extrem nord de Barcelona s'alenteix la marxa a l'autopista al Maresme, tram de Badalona. També s'alenteix la marxa a la C-17 sortint de la Ciutat Comtal entre Montcada i Reixac i la Llagosta. Són restes d'un accident que ha passat fa estoneta en aquesta C-17. I acabem amb l'autopista del Vallès. Aquí encara hi ha retencions importants de més de 5 quilòmetres entre Sabadell i Badia, baixant cap a Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. I ara connectem amb el nostre meteoròleg, el Jordi Mirallés, per saber quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Ambient molt fred avui a tot Catalunya. Han baixat una miqueta més les temperatures i ara mateix està glaçant a pràcticament tot Catalunya, tret de la costa i del prelitoral. A Barcelona tenim 6 graus, n'hi ha 4 a Tarragona, 3 graus a Girona o 0 graus a Lleida. Unes temperatures diurnes que quedaran tan baixes com les d'ahir, màximes, les més altes que no passaran dels 12 a 14 graus. Sol durant bona part de la jornada, algun núvol poc important cap a la Vall d'Aran i també cap a la Costa Brava de cara a la tarda i alguns punts de la costa central. Atenció també al vent del nord, la tramuntana, que continuarà sent molt fort a la Costa Brava, així com al mestral a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. La previsió per demà ens anuncia un matí amb sol, a la tarda s'ennuvolarà a les comarques de Girona, i hi haurà algun ruixat cap a la Costa Brava molt a última hora del dia, amb nevades per damunt dels 600 metres d'alçada. Cal dir que la resta de Catalunya farà sol, també s'ennuvolarà una mica a les comarques de Barcelona i Girona a la tarda, però les precipitacions només a l'Alt i al Baix Empordà, encara amb tramuntana bastant forta. Demà les temperatures seran tan baixes com les d'avui i aquest fred es mantindrà pràcticament tota la setmana, tot i que de cara a divendres pujaran una mica les temperatures.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 2:15 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Mercens Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè.
Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail alprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El mirador de l'actualitat.
El Parlament Europeu aprovava ara fa tot just una setmana el corredor mediterrani amb 546 vots a favor, 104 en contra i 41 abstencions. El nou reglament confirma les prioritats en infraestructures marcades per la Comissió Europea i deixa fora el túnel central dels Pirineus, tot i els intents del govern espanyol perquè formés part de la llista de les xarxes europees. El corredor mediterrani es finançarà en un 20% pel pressupost europeu i el 80% restant per les administracions públiques, estatals i també inversors privats. El nou reglament, que és d'obligat compliment, defineix inversions ferroviàries per criteris de creació de riquesa i de valor afegit. L'any 2030 aquest corredor haurà d'estar en funcionament de manera efectiva. I d'altra banda, dimecres passat, l'endemà precisament de la llum verda europea al corredor mediterrani, la ministra espanyola de Foment, Ana Pastor, explicava que el 15 de desembre, és a dir, d'aquí a 3 setmanes, hi haurà una connexió directa per tren d'alta velocitat entre Barcelona i París. El trajecte durarà 6 hores i 20 minuts, amb dos enllaços diaris. Els tècnics estan homologant per assolir això els trens que uniran a través de les seves vies les dues ciutats, és a dir, el territori espanyol i el territori francès. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, aquests dos exemples de progrés ferroviari, l'aprovació europea del corredor mediterrani i la imminent connexió directa per AVE entre Barcelona i París, mostren la importància de tenir bones xarxes de transport per impulsar l'economia catalana i l'europea. L'eix mediterrani, unit a la via directa de Barcelona a París, serà un important incentiu per l'economia catalana en uns moments de crisi i també amb una perspectiva de recuperació encara poc clara. Però els ciutadans no només vivim de l'alta velocitat. Les infraestructures són una necessitat col·lectiva que els responsables governamentals i els grups polítics intenten prioritzar des de les dificultats del moment actual. Les carreteres i autovies, amb el manteniment i l'adaptació a les noves necessitats de mobilitat, així com també la xarxa de transports públics de rodalies o distàncies curtes, formen part de les polítiques que ara, amb un pressupost més baix, estan tirant endavant les administracions estatals i autonòmiques. A Catalunya, els últims anys, s'ha desdoblat l'eix transversal que uneix Lleida i Girona, que ja és autovia, i s'ha millorat la Nacional 2 a les comarques de Girona, tot i que en aquesta via encara queden molts projectes pendents d'executar. Són aquestes algunes de les obres que s'han tirat endavant unides a la construcció, ara fa 7 anys, de l'aeroport de Lleida-Alguaire.
Precisament les infraestructures aeroportuàries, gestionades majoritàriament per l'empresa pública estatal Aena, han estat en l'última dècada un important tema de debat social. La construcció de l'aeroport de Castelló, que és obra precisament d'un home que és notícia avui, l'expresident de la Diputació castellonenca Carlos Fabra, condemnat ahir a 4 anys de presó, és l'exemple de mala gestió. Es tracta d'un equipament on, després de la seva inauguració, ara fa uns anys, encara no ha aterrat ni s'ha enlairat cap avió. I tornant a la qüestió de la xarxa ferroviària, també ha estat motiu de crítiques la construcció d'algunes àrees d'alta velocitat, en aquest moment poc utilitzades pels ciutadans.
En definitiva, tots tenim molt clar que el transport públic i les infraestructures són un repte bàsic per a la societat catalana del segle XXI, sobretot per l'evolució de les necessitats humanes i l'economia, realitats molt basades actualment en la mobilitat. Moure'ns en bones condicions, per sobre de tot, una garantia de futur.
Amb aquestes pautes obrim el nostre mirador. Compartim taula amb l'exconseller Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, senyor Ferreres.
Bon dia, tinguin.
També tenim amb nosaltres Carina Mejías, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I saludem Javi López, que és el primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya. Senyor Javi López, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui parlem d'infraestructures, es pot enfocar des de molts vessants aquest tema, és un tema llarg, però bé, com sempre, intentem prioritzar algunes qüestions que ens sembla que són importants per analitzar l'actualitat. Com valoren vostès, primer de tot, la llum verda del Parlament Europeu al corredor mediterrani, un tema del qual s'ha parlat molt els últims mesos, i quins beneficis tindrà per als catalans que s'hagi prioritzat aquesta infraestructura, si volen començar, senyor Ferreres?
Jo valoro molt positivament, perquè em sembla que, a més, és el triomf de la racionalitat sobre la decisió política sense racionalitat, per entendre's. Perquè està clar, l'aprovació de l'eix mediterrani, mirant-ho sense passió, forma part de la racionalitat econòmica, que vol dir que els diners s'inverteixin allà on tenen un retorn. I que no perdem de vista que els diners públics, les inversions públiques, procedeixen dels impostos dels ciutadans. Per tant, no és un fons il·limitat, sinó que cada euro que es gasta són diners que surten de la butxaca dels ciutadans. Ho dic, sota aquesta premissa, les inversions s'han de fer amb racionalitat econòmica, o sigui, que hi hagi un retorn a curt o a llarg termini, això és una altra cosa, això, però que hi hagi un retorn, o sigui, no que pot ser que es gastin diners que després això sigui llançat i perdut. Per tant, i només per rematar, diguem-ne, aquesta entrada, no és únicament beneficiós per Catalunya, que ho és per la Comunitat Valenciana, ho és per Múrcia, ho és per Andalusia, i en principi és positiu per Espanya, diguem-ne, fet des de la racionalitat, perquè està clar, agruparà, diguem-ne, unirà, diguem-ne, ferroviàriament per mercaderies, si cal precisar, diguem-ne, això.
Sí, sí, sobretot.
Doncs una sèrie de comunitats que impliquen més del 60% de la renda espanyola, del producte interior brut, per entendre's. I, per tant, diguem-ne, clar, si hem de produir riquesa, benestar, per poder-lo repartir entre els ciutadans, ha de ser als llocs on ja són més productius, per entendre's. I, per tant, donar sortida a totes aquestes comunitats autònomes, diguem-ne, llaçar-les amb Europa, que és un dels nostres mercats naturals, és molt positiu.
Carina Mejías, per exemple.
Sí, jo comparteixo amb el senyor Ferreres l'opinió de que les infraestructures s'han de fer amb racionalitat, i el que sí que crec és que, atès el que ha passat en els últims anys respecte a les inversions en infraestructures, crec que tots hem après la lliçó de que les infraestructures no han de servir per guanyar vots, sinó que han de servir per servir els ciutadans, és a dir, per aconseguir precisament que aquestes inversions generin riquesa i es posin als serveis dels ciutadans. I jo crec que per això l'important és fer una planificació des de tots els punts de vista per saber exactament on són més necessàries. I crec que en aquest cas la intervenció europea de dir, escolti'm, aquí hi ha una planificació que potser el que prioritza el govern espanyol doncs no és precisament el més rendible, i el més rendible és prioritzar-ho pel corredor mediterrani, perquè sabem que aquesta és una connexió que també afecta a altres comunitats espanyoles i que, a més, prioritza aquesta connexió amb França i amb la resta d'Europa, doncs jo crec que ha estat una decisió prou encertada. Per tant, crec que sí que és important que hi hagi una planificació prèvia d'allà on s'han de fer les inversions per tal de garantir la seva rendibilitat, i que no aquesta inversió sigui en petits espais o en petits territoris per tal de prioritzar altres temes que no són realment la rendibilitat de les infraestructures, que són importantíssimes per l'evolució de qualsevol comunitat i de qualsevol país.
Senyor Javi López.
Sí, jo estic molt d'acord amb les dues intervencions que m'han precedit, sobretot perquè en les infraestructures en aquest país s'han fet algunes coses durant l'època del boom econòmic i el boom immobiliari, que poc jo crec que tenien a veure de fons amb unes necessitats si esperaven avançar de forma racional, acurada i tenint en compte el mig-llarg plaç. No? Jo estic d'acord amb l'impacte econòmic tan rellevant que té, estic d'acord que també té un rèdit social darrere, òbviament, per les comunitats autònomes, Catalunya al capdavant, però per les comunitats autònomes afectades, que són moltes i són una part molt rellevant d'Espanya, i que a més, jo crec que fiquen el focus en probablement on hagi de ser un dels centres de la recuperació econòmica, que són les exportacions. Nosaltres sabem que durant les darrers anys, durant la darrera dècada, el consum intern havia estat el motor de l'economia espanyola. Aquesta situació ha quedat esgotada per la situació del crèdit i per un apalancament molt gran. La gent està molt hipotecada, la situació interna ha empitjorat i l'única forma de sortir-ne és construir una economia prou productiva, amb capacitat exportadora, que sigui capaç de competir en un món globalitzat i que tingui capacitat de vendre serveis i mercaderies. I per això les infraestructures són molt importants, i ho són especialment en el nostre, com s'ha dit, mercat natural, que és la Unió Europea. No? Benvingut sigui, jo crec, aquesta decisió, i esperem que això faci rectificar el govern central, que per raons més polítiques, que jo crec que racionals, per raons més partidistes, que d'interès econòmic, ha estat boicotejant o ficant, diguem, dubtes o ombres sobre aquest projecte i sobre la necessitat de tenir altres prioritats.
Potser reclamava que no fos exclusivament prioritari. El govern espanyol ha intentat matisar allò que defensava. Deia, en definitiva, que els dos fossin prioritaris, el central i el Mediterrani.
Sí, diguem-ne...
Però per què el Mediterrani pot ser més competitiu econòmicament i pot ser millor?
Jo em sembla que abans ho he dit, i és sí. Que és el lloc on es genera una part importantíssima de la riquesa espanyola, per entendre's. I, per tant, les inversions se'ls ha de fer on són generadors de riquesa per bé dels ciutadans, per entendre's. En canvi, moltes vegades, i durant molts anys, s'ha fet una política de fer inversions que són amb infraestructures caríssimes, no són inversions de terrals, amb llocs que, diguem-ne, no tenen retorn, rendibilitat, ni política, ni social, ni econòmica, ni social, diguem-ne, a curt i a llarg termini. Escolti, malgrat tot, jo crec que val la pena fer un recordatori, perquè encara, diguem-ne, és vigent, que durant molts anys, diguem-ne, les decisions econòmiques a Espanya han estat mogudes per raonaments polítics, purament polítics, i que han constituït un greu error. Això ja té antecedents molt... Per exemple, l'exemple paradigmàtic d'això seria la xarxa dels AVEs, de trens d'alta velocitat, que, diguem-ne, es van concebre doncs, per fer unir, diguem-ne, amb Madrid totes les capitals de província d'Espanya, per entendre's. Per tant, una visió purament radial. I això, per exemple, ha estat denunciat d'una forma claríssima i d'una forma molt pedagògica pel catedràtic Germà Bel, que va ser, diguem-ne, al seu moment diputat pel PSC, fa molts anys, etc. Avui dia és un home, diguem-ne, més aviat sobiranista, per entendre'ns, està el carro sobiranista, però és igual. Diguem-ne, la seva versió de catedràtic va publicar un llibre que es diu Espanya, capital París, que a més amb la doble versió en català i en castellà com a títol, el contingut és el mateix, però en català el subtítol és Tots els camins porten a Madrid, que és prou representatiu, diguem-ne, això que li deia abans, i amb la versió en castellà es deia Espanya, capital París, origen i apoteosis del estado radial. Que és, diguem-ne, una altra manera, diguem-ne, d'expressar-ho, diguem-ne, per lector no català, per entendre's. Això té antecedents històrics ja del segle, diguem-ne, anterior i fins i tot d'abans, que és la concepció de que els polítics, diguem-ne, de fa dos segles, ja, en comptes d'unir-se a Europa, van voler aïllar-se. I van, quan es va fer el ferrocarril, la xarxa de ferrocarrils a nivell de tota Espanya, quan després de que es va inaugurar el primer ferrocarril, que va ser Barcelona-Mataró, bueno, després es va atendre el ferrocarril de tota Espanya, es va fer amb un ample de via espanyol diferent de l'europeu. O sigui, aquí teníem un ample de via de 1.600 mil·límetres, Espanya, i l'europeu és de 1.400, el qual ens aïllava per comunicació, per entendre'ns. I això per una finalitat, es deia que era per finalitat que no ens poguessin invadir, militarment, que per posar dificultats, etc. Però, bueno, això després s'ha traslladat fins avui, de tal forma que avui els ferrocarrils, encara espanyols, diguem-ne, són, diguem-ne, de via ampla, i en realitat pues, no ens permeten més que, a mesura a poc anem transformant la via ampla en via estreta per poder connectar.
S'està bueno,
això és un aislacionisme. Sí. Això és un aislacionisme que ens ha perjudicat econòmicament molt. I diguem-ne, la xarxa de l'AVE, diguem-ne, també respon a aquest criteri, diguem-ne, d'oblidar-se dels criteris de racionalitat i fer, diguem-ne, senzillament criteris polítics.
Encara sobre infraestructures ferroviàries, Carina Mejías.
Sí, a veure, jo crec que la inversió en infraestructures, sincerament, no té res a veure amb el sobiranisme ni amb els criteris sobiranistes que pugui tenir ningú. Jo crec que és una prioritat en inversió per l'agilitat econòmica i per garantir doncs el progrés econòmic d'un país. I crec sincerament que en aquest cas, si mirem cap al futur en comptes de mirar cap al passat, que és aquesta retrospecció que feia el senyor Ferreres en aquests moments, el que és important és que Europa se n'ha adonat de que la via del corredor mediterrani és molt més productiva que no pas la del corredor central. Per què? Per què això? Doncs home, perquè hi ha una xarxa de carreteres que permet contactar o comunicar amb determinades plataformes logístiques que et permeten també treure la resta de mercaderies cap a la resta d'Europa, que és el que comentava el Javi, i també perquè està al costat de dos ports molt importants, que són el port de València i el port de Barcelona, que permeten que tota l'arribada de mercaderies que arriba d'altres indrets del món via marítima, doncs es puguin a través del corredor mediterrani també exportar cap a la resta d'Europa, amb la qual a tot el Mediterrani espanyol es convertiria en una gran xarxa de distribució de mercaderies, generant un transport i una fluïdesa comercial i empresarial molt i molt important. Per tant, jo crec que això per una banda, i per altra banda hem de recordar que això ha implicat també el desenvolupament d'una indústria ferroviària importantíssima, fins al punt que Espanya i la seva producció ferroviària s'han portat contractes importantíssims a la resta del món per tal de crear i de fabricar a trens i implementar xarxes ferroviàries en altres països del món. Per tant, jo, com que a mi m'agrada veure sempre les coses en positiu i de cara al futur, doncs jo en aquesta última apreciació que ha fet el senyor Ferreres potser no estaria tan d'acord i sí estaria més en mirar cap al futur, en saber exactament la importància que això ha tingut per al desenvolupament de la indústria ferroviària al conjunt d'Espanya i sobretot que aquesta prioritat establerta per la Unió Europea ho és, perquè això significa que hi ha una implementació de plataformes logístiques i de transport de mercaderies vinculada també a ports i a xarxa viària que fan del corredor mediterrani un eix importantíssim no només per a Espanya i no només per a Catalunya, sinó per a tot el conjunt de la Unió Europea pel que fa al transport de mercaderies.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat la diputada de Ciutadans Carina Mejías, el primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya Javi López i el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i exconseller Ignasi Ferreres. Hem parlat del corredor del Mediterrani, que són mercaderies, i d'aquesta connexió ara amb una actuació que no sé si algú tècnicament la coneix a fons, però bé, s'estan adaptant les vies per poder anar en 6 hores directament de Barcelona a París a partir del 15 de desembre. Això també és important. Per tant, transport de passatgers que ens connecta amb París, Catalunya, capital París, podem dir, no, en aquest cas.
Sí, encara
seguint
que
la broma del senyor Ferreres.
Encara que la diputada Mejías diu no acaba de compartir, diguem, el meu criteri, tampoc sé ben bé amb què discrepava, però bueno, vull dir, jo en tot cas aquí també introduiré una
intencionalitat que hi havia de no afavorir interessos, jo sincerament no ho veig, o sigui, no ho veig. Jo veig que s'han fet infraestructures, potser si sobreres...
Deixi'm que li posi un exemple, no? Deixi'm posar-li un exemple també, en cert modo, de la prioritat de la decisió política sobre la racionalitat econòmica i que es va fer en el passat. Sobretot, jo miro el passat perquè no cometre els errors del passat i no, sobretot, no projectar-los al futur. L'AVE. L'AVE es va començar fent el Madrid-Sevilla. En realitat, va ser per raons polítiques, doncs perquè es feia l'Expo Sevilla, per una sèrie de coses, el govern de Felipe González i tal. Diguem-ne, sempre s'ha dit, diguem-ne, que va ser, clar, que això no tenia continuïtat. L'ideal hauria estat poder connectar, perquè la finalitat de l'AVE semblava que era donar màxim de
rapidesa
a les connexions amb Europa, per entendre's. Per tant, hauria tingut de començar la frontera, diguem-ne, amb França i anar, diguem-ne, Barcelona, Madrid, etcètera, això. Però bueno, dic, amb l'exemple de durant molts anys hi ha hagut només aquest AVE, però clar, aquest AVE, doncs, mentre no hi havia, es va fer el Madrid-Barcelona, diguem-ne, va quedar, diguem-ne, amb un ús molt rebaixat, encara que continua sent deficitari l'explotació de l'AVE, etc. Bueno, Per tant, diguem-ne, sí que han primat i continuen primant criteris d'aquest tipus. I ara voldria recordar que em sembla que va ser l'AVE, diguem-ne, Madrid-Alacant, etcètera, doncs va ser tancat, no sé si em sembla que era el d'Alacant, va ser tancat perquè tenia 9 passatgers al dia. 9 passatgers al dia, diguem-ne. Per tant, diguem-ne, la irracionalitat continua. Jo, inclús, miri, que sóc lleidatà, i m'he preguntat, sóc lleidatà d'origen, sí, i m'he preguntat més d'una vegada si té gaire, gaire justificació a l'aeroport del Guaire. Ja
una altra de les construccions de fa uns anys.
Segurament que, diguem-ne, jo he parlat amb companys meus i diuen, no, perquè això és una inversió, diguem-ne, que donarà rendibilitat més a llarg termini, per entendre's, perquè per donar la sortida a la fuita, per l'esquí, no sé què. Però està clar, diguem-ne, avui per avui també és un aeroport pues, que té, pues, no sé quants avions diaris i aterres, però sembla que cap. No és tan gra, no és tan greu com el cas de Castelló, amb el qual, diguem-ne, no hi ha aterrat mai ni un avió.
Sí, sí. Bé, el cas de Lleida del Guaire, en les campanyes d'hivern s'han fet esforços i sí que han arribat avions, però vaja, són avions de grups concertats que venen a esquiar. Senyor López, encara...
Sí, bueno, amb la mateixa línia en el que s'ha explicat, que moltes vegades no s'han pres decisions racionals en l'àmbit de les infraestructures. També jo crec que aquí, a Catalunya, de vegades no les hem pres, i nosaltres també ens hem beneficiat de la realitat i de la inversió en alta velocitat, que en alguns casos és dubtosa. Per exemple, nosaltres tenim unides totes les capitals de província, cosa que no passa a altres comunitats autònomes. Crec recordar que no passa en cap comunitat autònoma.
En cap.
Unides per alta velocitat.
Unides per alta velocitat, és a dir...
Tret de la de Madrid, que s'uneix a si mateix.
En cas de Madrid només hi ha una capital.
Capital de província. I això també ens ha afectat a nosaltres, les inversions que hem fet en alta velocitat, no? I hem de ser també, jo crec que, honestos amb nosaltres mateixos. Jo comparteixo, diguem, que moltes vegades les infraestructures han estat excessivament radials a Espanya i que hi ha inversions estratègiques i canals estratègics, econòmics i socials, i a gran exemple és el corredor de la Mediterrània, que ja haurien d'haver fet esforços fins a arribar aquí. Però, bueno, dit això... el que val la pena és que la Unió Europea ho marca com a prioritat, existeix un consens aquí a Catalunya molt ampli sobre la necessitat de tirar-ho cap endavant i cada cop aquest consens guanya adeptes dins de la política espanyola, que és compartit per, diguem, per partits molt rellevants i que esperem que el govern ara, en un moment... Jo entenc, diguem, que intenti el govern quedar bé amb tothom, però el que passa és que en política i en un moment com l'actual s'han de poder explicar quines són les teves prioritats quan hi ha necessitats molt limitades i recursos, hi ha recursos molt limitats. I per això jo crec que val la pena explicar que aquesta és una prioritat molt clara, no? I no tornar a casos com els aeroports sense passatgers.
Bé, i mentre encara no s'ha completat la xarxa d'alta velocitat que connecta Espanya amb la resta d'Europa, seguim parlant de transport perquè, senyors, em sembla que potser podem deixar una mica de banda ja el tema de l'alta velocitat i del corredor mediterrani per parlar d'altres infraestructures. Per exemple, les rodalies, les connexions urbanes, les carreteres. En el cas de les rodalies, són milers, centenars de milers els usuaris que a Catalunya fan servir aquest servei i potser també reclamen que se'ls tingui més en compte. L'alta velocitat, fins i tot, no és tan popular pel que fa als preus i a l'ús.
Sí, segurament, vaja, segurament, jo estic convençut de que les grans inversions en grans infraestructures, diguem-ne, si no tenen, diguem-ne, un control d'equitat, per entendre'ns, i d'economicitat, però poden portar perfectament a deixar abandonades inversions amb elements que no són tan espectaculars, però que a vegades són tan o més necessaris pels ciutadans, si és el cas de Rodalies. A vegades diuen, escolti, hem fet tantes inversions, però està clar, si fem tants aves, i ho torno, deixem com a exemple, per això, sí, però deixem sí d'invertir en Rodalies, diguem-ne, escolti, potser està molt bé que puguem anar a París amb 6 hores, i ho trobo molt bé, diguem-ne, d'això, però està clar, em sembla que, per exemple, i ara ja no són Rodalies, però no sé quantes hores tarda, diguem-ne, des de Barcelona fins a Puigcerdà, diguem-ne, que es veu que és tarda amb el deix de temps que fa 100 anys.
Bueno,
això són barbaritats, per entendre. Són barbaritats, diguem-ne, que s'han de resoldre. Per tant, s'ha de
trobar una
ponderació i un equilibri entre les inversions, diguem-ne, més directes al bé, pel bé del ciutadà i aquelles que tenen voluntat de projecció futura.
Home, no hem d'oblidar que que l'orografia general d'Espanya és complicada. És complicada perquè, per exemple, un fenomen o una experiència d'aïllament important ha estat Galícia. Arribar fins a Galícia doncs, ha estat molt difícil en tots els aspectes, en l'aspecte viari, en el ferroviari, en l'aeri, en tots els aspectes, perquè és una zona doncs, que té la seva orografia complicada i connectar doncs, tota la xarxa de municipis d'allà. Doncs, i jo crec que aquí a Catalunya passa una mica el mateix, no? Que això que es comentava, doncs, home, arribar fins a Puigcerdà o arribar fins a Lleida doncs, té les seves dificultats orogràfiques i aleshores doncs, s'han prioritzat vies ràpides abans que connectar en tren. Però sí que és cert que tot l'entorn de Rodalies de Barcelona i la connexió de la xarxa de Rodalies ha estat la gran assignatura pendent. I ha estat objecte d'aquest pim-pam-pum de que si la inversió l'ha de fer a l'Estat com a conseqüència de que la titularitat és seva o l'ha de fer la comunitat autònoma com a conseqüència de que la titularitat volia ser traspassada. I els uns pels altres, doncs, qui ha rebut ha sigut les persones que diàriament agafen el tren i que s'han vist doncs, perjudicades en el funcionament d'una xarxa ferroviària que és de primer interès. No? Per tant, jo crec que potser ha arribat el moment de prioritzar no tant les grans infraestructures, que sí que són molt importants i que jo crec que hem de deixar les decisions a la planificació més d'àmbit europeu i a les prioritats europees, i que potser els governs, tant els autonòmics com els nacionals, doncs, posin a l'abast del servei de Rodalies tots els recursos que permetin modernitzar-les, actualitzar-les i sobretot fer-les més útils al servei dels ciutadans.
Recordem que està traspassada la gestió de Rodalies des de l'any 2008 a Catalunya.
Sí, el que passa és que aquest l'any 2008 tampoc no fa tant, Vull dir, sí. Ja ha estat sempre objecte d'aquesta mena de tira i afloja entre govern espanyol i govern català, no?
Sí, sí. Jo crec que reivindicar les inversions de Rodalies és reivindicar una mica la política que permet millorar el quotidià a la gent. I això que probablement no mereix grans titulars en moltes ocasions és d'una rellevància importantíssima. I des de les administracions públiques, els propers anys cap endavant, on les inversions moltes vegades hauran de ser més pròpies de cirurgia administrativa que de grans i espectaculars inversions, perquè n'hi hauran recursos limitats per fer-les. Abans hem parlat d'una, però hi haurà limitats en l'àmbit urbà, especialment en l'àmbit de les infraestructures, però de la millora de la vida en general, dels serveis públics i de més, explicar que això és d'enorme rellevància i que afecta centenars de milers de persones cada matí i cada tarda, tornant a la feina i als seus llocs per passar el dia, jo crec que reivindicar la bona política, no? I probablement hagi estat una de les coses que s'hagin de millorar de les coses pendents que queden.
Entre altres raons, perquè hi ha hagut els últims 5 o 6 anys avaries constantment o incidències sí. que han perjudicat molt la vida ciutadana. Alguna cosa més sobre això, senyor Ferreres? Rodalies?
No, anava a dir una malesa, perquè sobretot en companyia de dos diputats, dels il·lustres diputats del Parlament de Catalunya...
Vostè ja no està en actiu i tampoc va ser diputat.
Jo no he sigut mai diputat.
Ha estat conseller 6 anys.
Però bé, compartia escó per entendre'ns amb els diputats, diguem-ne, de llavors. Possiblement sigui una bestiesa, però, diguem-ne, a vegades va haver una mica també deixar volar la imaginació. Quan hi ha inversions... com amb infraestructures que hem estat parlant ara, del tipus que siguin de grans infraestructures i, per tant, que comprometen, diguem-ne, no sol la legislatura actual, sinó el futur i les perspectives, no sé si seria bo també que les decisions no fossin per estricta majoria del govern, sinó que fossin de majories qualificades, per entendre's, perquè això és una mica com temes com l'ensenyament, són
cal
temes estructurals, que caldria buscar-se el consens màxim, perquè està clar, no és allò d'una inversió realitzada o més durant un període de temps, el que sigui una legislatura, sinó que això té projecció amb el temps. I per tant, ens ho hauríem de plantejar si aquesta disposició de tants quantitats tan importants de diners públics, caldria buscar el màxim de consens.
Javi López.
Jo, que un comentari al voltant d'això. Hi ha països que, més enllà de la majoria qualificada, el que han fet és un mètode per fer les grans inversions en infraestructures interessant, que compatibilitza haver-se d'aprovar pel seu congrés, però també per la seva cambra baixa i pels seus territoris, no? Especial Alemanya, que és el seu sistema, i ha de pactar després amb tots els territoris com es fan les inversions en infraestructures. Jo crec que és una decisió molt intel·ligent i molt racional, perquè permet que el govern es vegi forçat a tenir un equilibri territorial homologable, racional a l'hora de prendre decisions en infraestructures. I jo crec que una reforma en sentit federal de la nostra estructura de l'Estat també permetria aquest tipus de decisions en el Senat espanyol.
Sí, les qüestions polítiques tan vives surten sempre, eh?
No, sí, Carina Mejías. Sí, perquè, bueno, jo també penso així, perquè crec que és una... O sigui, implicar a tots els agents que estan, d'alguna manera, vinculats a aquella decisió, crec que és important, i sobretot perquè jo crec que ha arribat el moment en què fem planificacions a grans anys, no? O sigui, plans de desenvolupament durant molts anys i pactes per desenvolupar que serveixin a l'interès dels ciutadans durant grans anys perquè no es puguin estar canviant en funció de les majories polítiques o de l'interès territorial d'algú. I em sembla molt interessant que sobretot la planificació de les infraestructures es faci amb interès de l'equilibri territorial.
Bé, anem ja a la recta final del nostre mirador d'avui, que compartim amb la diputada de Ciutadans, Carina Mejías, amb el primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya, Javi López, i amb l'exconseller Ignasi Ferreres. Parlem, si els sembla, de carreteres. Tenim, per exemple, un traspàs pendent d'aplicar de la Nacional 2 al Maresme a l'administració catalana. Ja es queixen molt des de Girona, per exemple, un desdoblament de la N2, del qual em sembla que s'han fet 10 quilòmetres, molt poc, i també pendent d'executar. Això sí, s'ha avançat amb el desdoblament, s'ha desdoblat l'eix transversal i s'han millorat algunes carreteres. Però el tema de les carreteres també és un tema que reclamen els ciutadans.
Sí, sí, bueno, clar. La xarxa viària és la que reclama també més inversions més contínuament i, per tant, on s'ha d'estar més a sobre, perquè, a més, és una de les infraestructures més utilitzades, no?, i de més rendibilitat. Ara bé, no sé si exactament lo important és el traspàs, sinó el garantir una negociació per tal de que es facin les inversions que la Nacional 2 necessita, que és potser una de les carreteres més polèmiques i més objecte d'iniciatives parlamentàries de la història a Catalunya, no? Perquè jo sempre recordo que sempre hi ha hagut reivindicacions per part del desenvolupament i les inversions a la Nacional 2. Per tant, crec que per part tant del govern espanyol com del govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, doncs haurien de fer els acords necessaris per tal de garantir que aquesta xarxa viària doncs estigués en condicions.
No? Recordem que els municipis del Maresme, sobretot el Baix Maresme, reivindiquen la gratuïtat de la C-32 perquè volen convertir en vies urbanes els trams de travessia pels seus pobles. Clar, això també és un problema perquè la C-32 és de pagament.
Home, jo crec que per parlar del traspàs de competències és un bon moment per explicar que està no només això aturat, sinó està tot aturat.
Sí, sí, la situació de crisi...
No, i no només la situació de crisi, jo crec que també és responsabilitat del govern de la Generalitat, en el sentit que mai durant els darrers dos anys han prioritzat un diàleg per parlar sobre el desplegament d'un nou estatut que permetia una sèrie de noves competències determinades. És tan així que la comissió bilateral que existeix entre el govern central i el govern autonòmic, el govern de la Generalitat de Catalunya, per parlar d'aquest tipus de coses, per parlar dels termes institucionals a fons, per parlar de les competències, per parlar del desplegament del nou estatut, no s'ha reunit mai, durant aquests darrers dos anys. I jo sé que tenim aquí debats de fons i cadascú té les seves opinions i segur que molt fermes al voltant del futur de Catalunya, però de vegades parlant del futur de Catalunya ens oblidem del seu present.
Tenim un estatut vigent. Sí,
sí, sobre el seu present, cosa que patim tots i totes.
La ja ens queda un minut i mig, senyor Ferreres.
El que sé jo, diguem-ne, d'aquest tema de la comissió, diguem-ne, de traspassos, la comissió mixta Estat-Generalitat, està clar, el que es tracta no és de fer un peripé, sinó de que hi hagi contingut. I, per tant, diguem-ne, si fins ara, segons les notícies que a mi m'arriben, no hi ha hagut reunió, és perquè no hi ha hagut, diguem-ne, xitxa.
No hi ha hagut contingut.
Perquè no hi ha hagut contingut, perquè està clar, s'han reunit, però no hi ha resultats.
Jo crec que no. Jo, senyor Ferreres...
És estrany no tenir res a dir-li a l'Estat durant els darrers dos anys.
No és estrany de dir-li, si no, davant dels ciutadans, de dir, escolti, ens hem reunit, però no tenim res. Continuem sent...
No ho comparteixo, jo, això, perquè, Hi han hagut acords molt importants. Per exemple, hi ha un diàleg continu entre la ministra d'Infraestructures, la senyora Pastor, i el senyor Santi Vila. I quan dues persones tenen la voluntat d'arribar a acords, doncs, per exemple, s'arriben a acords tan importants com el que hem estat comentant fa un moment d'aquesta connexió entre Barcelona i París. I jo crec que és una qüestió de voluntat política. I el que no podem fer és sotmetre els interessos dels ciutadans de Catalunya a interessos polítics d'una determinada part dels partits polítics, en interessos partidistes, perquè el que ens està passant és això, aquesta aturada total del govern de Catalunya que no fa absolutament res en benefici del seu projecte separatista.
Bé, hi tornarem sobre aquests i altres temes, sens dubtes, perquè l'economia catalana i espanyola, que ara sembla que comencen a créixer, doncs hauran de fer replantejar moltes coses. Gràcies, Ignasi Ferreres, Javi López i Karina Mejías. Fins un altre bon dia.
Gràcies, bon dia.
Una pausa i de seguida amb la Mercè Raga i la Sara Cruz, la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Hipercor celebra el seu aniversari amb Ràdio Estel. De dilluns a divendres passades les 9 del matí, no et perdis les ofertes, els descomptes i les sorpreses que l'aniversari Hipercor té preparades per tu. L'aniversari Hipercor, el primer cafè de Ràdio Estel. No el deixis escapar.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
A Hipercor continuem celebrant el nostre aniversari.
Amb el 50% de rebot en la llet Celta, en vas d'un litre i mig sencera, semidesnatada i desnatada.
De rebot t'emportes el 50% del seu import, 60 cèntims.
Emporta't de rebot el 50% de l'import en més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Aniversari d'Hipercor, una bona raó per celebrar-lo.
També a Hipercor.es.